Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 6. La paraula del dia, mercat. Conjunt d'activitats de compra i venda de mercaderies dutes a terme per dues categories de subjectes econòmics, oferents i demandants. El mercat futbolístic a la Lliga Espanyola, per fi, està tancat. Apany i forrellat, tancat i barrat. Per sort, benvinguts als Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
Superesports d'avui dissabte 1 de setembre. Venim d'una setmana on per fi s'ha tancat el mercat d'estiu a la Lliga Espanyola. Sense grans moviments entre els aspirants a guanyar la Lliga, el més destacat, la presentació ahir de Mariano com a nou jugador del Real Madrid. Porto finalment es queda a Girona, el Girona que ahir va guanyar 0-1 al camp del Villarreal, i el problema gros l'hem tingut a Reus, perquè només ha pogut inscriure 3 dels 8 futbolistes que tenia pendents per culpa del límit salarial. Mala peça al taler a l'equip reusenc. Venim d'una setmana de sorteig de la Champions, amb Tottenham, PSV i Inter de Milà esperant el Barça a la fase de grups. Venim d'una setmana amb Nadal ja classificat pels vuitens de final del US Open, amb l'anunci de David Ferrer de punt i final a la seva carrera durant la temporada de terra del 2019, ja no disputarà més Grand Slams, i venim d'una setmana que arrencava amb l'anunci de retirada d'un dels grans del món del bàsquet, de Manu Ginóbili. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. Tenim jugant al Reus des de les 6 de la tarda al camp de l'Elx, partit de la tercera jornada de la Lliga Segona A, el primer partit després de saber ahir que només, com dèiem, 3 dels 8 jugadors que estaven esperant ser inscrits van poder ser-ho. Anem cap a l'estadi Martínez Valero, allà hi tenim l'Esteve Giral. Hola, Esteve, bona tarda.
Hola, què tal, Xavi? Bona tarda a tothom.
Com es patega el sol, almenys per les imatges que veiem de televisió, no, a Elx?
Sí, sí, es patega el sol, fa un dia d'estiu. Jo la veritat he vingut encara no massa ambientat, perquè ja dones allò per superar l'estiu, i aquí a Elx, déu-n'hi-do la caloreta que fa. I res, minut 1 d'aquest partit, el Reus per ara que domina la pilota i que porta la iniciativa al partit. Veurem què és el que acaba passant, però per ara és molt poc el que hem vist. Però compte que el Reus té la pilota dintre l'àrea del Elx, l'aconsegueix rebutjar finalment l'equip alacantí. Déu-n'hi-do el Reus com ha sortit el Martínez Valero.
Amb quin 11 ha sortit el Reus, Esteve?
Mira, ha sortit amb l'única novetat de Linares davant. Linares a seu a Carbonell, i per tant el nano del filial, Alfred Planas, que continua tenint la confiança del seu entrenador. Juga Amet Garbadí a la porteria, defensa de 4 amb Bastos al lateral dret, Catena i Miquel Villanueva com a parella de centrals, i Borjita. Aquí cap canvi respecte a l'11 que jugava contra el Saragossa. Al mig del camp els mateixos 4 jugadors, Mario Ortiz i Juan Domínguez la parella, el doble pivot, per la dreta Frank Àrbia, per l'esquerra Alfred Planas, i com a parella atacant, aquí sí que hi ha la gran novetat, Miguel Linares al costat de Gus Ledes. Per tant, un únic canvi, aquest jugador que sí que va ser poder inscrit d'aquests 3 que ha aconseguit guanyar el Reus en aquestes últimes hores de mercat. Ja hi haurà temps de fer-ne valoracions, perquè tinc alguna petita informació nova respecte a aquestes últimes hores, com va anar tot plegat perquè el Reus finalment es quedés només amb 3 de 8 jugadors.
Després, amb calma, expliquem què va passar en aquestes últimes hores, que van ser molt i molt mogudes, especialment el conjunt del Baix Camp. I ja que hi som, quin 11 treu l'Elx, Esteve?
Sí, Xavi, només te manso una coseta respecte a aquestes últimes hores, que quan faltaven 10 minuts per les 12 de la nit, el Reus tenia un altre jugador que donava pràcticament per inscrit. Després, i si em permets aquest next coming, direm quin era, aquest que ja pràcticament es donava per inscrit. L'Elx que juga amb José Juan a la porteria, defensa de 4, Manu, Neider, Gonzalo Verdú i Tecchio, Xavi, com a jugador avançat d'aquesta línia defensiva, juga amb un 4-1-4-1, un vell conegut de l'afició de l'Espanyol, és Pacheta. Al mig del camp, quatre jugadors, Ivan per l'esquerra, Xuca, Gonzalo i Josan per la dreta, un únic jugador avançat, que és Sori. Aquests són els jugadors que avui té l'Elx, que encara no coneix la victòria en aquest inici de Lliga a la segona divisió. Sí que és cert que avui estem tot just a la tercera jornada, per tant, tots dos equips, el Reus amb un puntet, l'Elx amb dos puntets, aquests dos empats, veurem si algun dels dos equips és capaç d'aconseguir la primera victòria, si em permets, falta perillosa favorable al Reus a l'esquerra del seu atac, a prop del vèrtex de l'àrea. És Gusledes qui provarà de penjar pilota a l'àrea. Gusledes penja pilota al punt de penal, a punt d'arribar la rematada. Linares finalment no pot rebutjar la pilota a la defensa de l'Elx.
Novament 0-0 al marcador. Estarem pendents amb l'Esteve Giral Martínez Valero. Fins ara, Esteve.
Fins ara.
A primera divisió, 6:45, començarà el primer partit de la tarda a Balaído, Celta Atlètic de Madrid. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
I ja tenim 11.
Sí, tenim 11 d'aquest partit en què els dos equips arriben amb 4 punts de 6 possibles, un empat i una victòria, per tant han de guanyar per no despenjar-se lleugerament dels primers llocs de la classificació. El Celta, amb Sergio a la porteria, 3 centrals al darrere, Roncaglia, Araujo i Cabral. Els carrilers seran Hugo Mayo per la dreta, Junior per l'esquerra, el doble pivot Lobotka i Beltrán, una mica més avançat a les mitges puntes Pione Sisto i Iago Aspas, i al davant l'home més avançat serà Maxi Gómez. Pel que fa a l'Atlético de Simeone, Oblak a la porteria, Jiménez, Savic, Godín i Felipe Luis en defensa, Correa, Thomas, Saúl i Coque al mig del camp, i al davant Diego Costa i Griezmann. Per tant, és un 11 bastant defensiu. No hi és Juanfran, que està lesionat, al seu lloc l'ocupa Jiménez, i cau Lemar. Per tant, Lemar a la banqueta i juga amb un mig del camp amb múscul, amb Correa, amb Thomas, amb Saúl i amb Coque. L'àrbitre del partit, Mateu Laoz, l'àrbitre del VAR de Burgos, Bengoetxea.
A 6:45 aquest Celta Atlètic de Madrid. De fet, avui només hi ha dos partits a primera. A 9:15 al Bernabéu, Real Madrid Leganés. Allà hi serem amb el Jordi Bracons. Hola, Jordi, bona tarda.
Bona tarda. El Madrid de Julen Lopetegui està més que avisat del perill dels seus veïns de la Comunitat de Madrid. De fet, el tècnic blanc assegurava en rodada de premsa que no pensa reservar ningú abans de l'aturada de seleccions, i és que si el Madrid venç aquesta nit, dormirà com a líder en solitari a l'espera del que faci demà el Barça al Camp Nou contra l'Osca. En qualsevol cas, un dels que apunta titular avui és Luka Modric. Fins ara suplent en Lliga, el croat, recentment premiat com a millor jugador UEFA de l'any, tornarà molt possiblement a l'11 inicial. Qui sap si l'acompanyarà el belga Thibaut Courtois o si Lopetegui seguirà apostant a la porteria per Keylor Navas. Qui sí que s'estrena en una convocatòria és Mariano Díaz. El davanter de Premià de Mar, amb el 7 a l'esquena, esperarà la seva oportunitat des de la banqueta blanca. Per la seva part, el Leganés, que compareixerà al Bernabéu amb un nou estil de joc més ofensiu des de l'arribada de Pellegrino, i que buscarà sumar en un escenari on l'any passat ja va ser absolutament protagonista. Recordem l'eliminació en quarts de final de Copa del Rei amb remuntada inclosa. Per cert, que el nou seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez serà aquesta nit a la llotja de Chamartín.
Ahir va jugar el Girona i va guanyar, demà ho faran el Barça i l'Espanyol. De fet, el Barça el tenim hores d'ara a punt de començar l'entrenament, l'últim abans de rebre demà l'Osca. Fa poca estona que ha fet roda de premsa Ernesto Valverde. Anem cap a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. Marta Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Roda de premsa sense massa titulars d'Ernesto Valverde. Un Valverde content, sobretot perquè el mercat ja s'ha tancat, tenia ganes de baixar la persiana. Ha parlat de Rafinha, ha dit que el fet que es quedi és el més important, ha reconegut converses aquesta setmana amb ell, diu que no serà un problema la gestió de tenir algú com Rafinha a la plantilla amb ganes de tenir minuts. Sobre Jordi Alba i la seva no inclusió a la llista de Luis Enrique, no s'hi ha volgut ficar massa, s'ha de respectar, diu, la decisió del seleccionador. Sobre Piqué, el tema dels punts del carnet de conduir que avançaven els companys de la cadena SER, ha respost, representem un club, està clar, però abans de ficar-se al jardí ha dit que primer volia parlar del cas amb Gerard Piqué. I com deies, a 6:45 començarà aquest entrenament, possiblement amb Siles ja recuperat del tot. Veurem, després coneixerem la llista de convocats. Recordem que el porter holandès ahir, com Denis Suárez, ja va exercitar-se sobre la gespa de Sant Joan d'Espí.
D'aquí una estona escoltem què ha dit Ernesto Valverde en aquesta prèvia a la tercera jornada de Lliga abans de rebre l'Oscar. Fins ara, Marta.
Fins ara.
A l'Espanyol, a la llista de convocats per viatjar al camp de l'Alavés, Rubi repeteix llista respecte a l'últim partit de Lliga contra el València, l'últim partit amb victòria clara i contundent i amb bon joc del l'Espanyol contra el València a Cornellà al Prat. En futbol internacional, avui juguen dos dels rivals del Barça a la lligueta de la Champions. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
L'Inter ja està jugant hores d'ara.
Sí, des de les 6, minut 7 de la primera part, Bologna 0, Inter de Milà 0. Avui debuta Nainggolan com a titular a l'Inter de Milà. Avui amb un 3-4-2-1, podríem dir, un esquema semblant a la Machina, Nainggolan i Perisic jugant a les mitges puntes i Keita Balde jugant en punta. Lautaro Martínez no està al 100%, fitxatge estrella de l'Inter no juga i Politano fa de carriler dret perquè Bersalico encara no el veu a punt a Spalletti per debutar. I com deies, més tard, a 7:45, el PSV Eindhoven rebrà el Willem II.
A Itàlia també avui jugarà el Parma Juventus a 9:15. Anglaterra demà jugarà el Tottenham, avui ja ho ha fet el Liverpool i també el Chelsea, i d'aquí una estona ho farà el City.
A 7:15 rep el Newcastle de Rafa Benítez. Ederson, Walker, Stones, Laporta, Mendy, Silva, Fernandinho, Marés, Sterling, Agüero, Gabriel Jesús, és l'11 de Pep Guardiola. Atenció amb Sané fora de la convocatòria, una decisió sorprenent. Com deies, ha jugat al Liverpool i ha guanyat 4 partits, 4 victòries, Leicester 1, Liverpool 2, i el Chelsea també ha guanyat, Chelsea 2, Bournemouth 1. Pedro, que ha estat suplent, ha entrat per Willian al 64 i ha fet el primer. Hazard ha marcat el segon.
A Alemanya, 6:45, juga el Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich, que rebrà, en aquest cas, a la Bundesliga alemanya, o visitarà, millor dit, l'Stuttgart de Mafeo, que és titular, Mario Gómez, també és titular contra el Bayern de Múnich, el Bayern que juga amb, a la part atacant, amb Robben, Müller, Goretzka, Thiago, Ribéry i Lewandowski. Aquesta tarda a Alemanya deixem destacar que el Mainz d'Aron, titular, ha donat l'assistència del gol del seu equip, que ha empatat a 1 al camp del Nuremberg. I també crida l'atenció la victòria per 1-3 del Wolfsburg al camp del Bayer Leverkusen.
A França tenim jugant des de les 5 al Paris Saint-Germain.
I guanyant clarament el camp del Nims, al 5 de la segona part, Nims 0, Paris Saint-Germain 2. El primer l'ha fet Neymar, després d'una bona combinació entre Meunier i Mbappé. I el segon és un golaç, l'ha fet Di Maria, gol olímpic, és a dir, directe des de la cantonada.
I encara avui a la final dels Jocs Asiàtics, Corea del Sud 2, Japó 1, per tant, el davanter del Tottenham, entre d'altres, però el més cridaner és aquest, Son s'estalviarà de fer el servei militar amb aquest èxit aconseguit per la selecció sud-coreana.
I ja que parlem de Japó, el Japó Iniesta amb el seu Vissel Kobe ha perdut per 3-1 al camp del Consadole Sapporo. Iniesta substituït al minut 55 en un partit en què han expulsat Podolski, que també juga al Vissel Kobe, abans del descans.
Al Superesport avui també serem al Miniestadi a 7:45, primer partit de l'equip de García Pimienta del Barça B a casa. Gerard Romero, hola, bona tarda.
L'equip de García Pimienta vol començar la temporada a casa guanyant. Després de la derrota la setmana passada al Cuyà, avui toca sumar els 3 punts al Miniestadi a partir de 6:45 davant l'Egea, amb les baixes dels lesionats Mate Guaguer i Oriol Busquets. Qui no tampoc podrà jugar és Ronald Araujo. L'uruguaià encara no té la fitxa tramitada per uns problemes burocràtics i encara s'haurà d'esperar el seu debut. Iñaki Peña, el porter, s'ha recuperat però no ha estat convocat. El partit, com dèiem, important per l'equip de García Pimienta per veure l'evolució de Miranda al lateral esquerre després de la sortida de Cucu ahir a l'Eibar.
Avui, de fet, farem una ronda amb tots els entrenadors dels equips catalans de segona B al Superesports. De fet, en tenim 3 més que juguen aquesta tarda, Albert.
Sí, hi ha un que ja està jugant, que és el Sabadell, al camp del Conquense, i està perdent ja al minut 10 de la primera, Conquense 1, Sabadell 0. D'aquí a 5 minuts arrenca el partit del Badalona al camp de l'Ebro i tancarà el Cornellà, que a les 8 del vespre rebrà l'Atlètic Llevant.
I cap a 9:45 al Superesports ens cancel·lem les sabatilles de muntanya amb la Gemma Montero i el Robert Mercè i farem ultraesports, molt pendents de l'ultratrail del Montblanc aquest cap de setmana. Situem l'última hora des de Chamonix amb el Robert Mercè. Hola Robert, bona tarda.
Què tal, Xavi? Molt bona tarda. Doncs comencem parlant del guanyador, el corredor francès Xavier Thévenard, després de 20 hores i 44 minuts, segon la sorpresa d'aquest ultratrail del Montblanc, el corredor romanès Robert Hagenel, i tercer, el català de Platja d'Aro, Jordi Gamito, que ha fet la cursa de la seva vida i ens ha fet patir i força fins al final, perquè el darrer punt, a 8 quilòmetres de meta, només tenia un minut de marge amb el quart classificat. Retirades de molt renom en aquest ultratrail del Montblanc, Luis Albert Hernando, 3 vegades campió del món, lesió al turmell i cap a casa. Jim Wamsley, també Zach Miller i Kilian Jornet, que explica tot seguit el que li ha passat en aquest ultratrail del Montblanc amb la seva al·lèrgia a les abelles a 3 hores de començar la cursa.
Bueno, aquest últim dia no ha acabat com esperàvem. La veritat és que em sentia bé, jo crec que havia entrenat bé i em sentia fort, però just 3 hores abans de la sortida vaig tenir, bueno, em va picar una abella i sóc al·lèrgica a aquest insecte i vaig fer una reacció amb el fisioterapeuta i amb el metge que m'està mirant de fer alguna cosa per poder sortir, per poder participar, i tot va anar bé. Bueno, vaig tenir alguns problemes d'estómac per la medicació, però ja a Cormaier, sortint d'allà, pujant, vaig tenir una altra reacció al·lèrgica i la veritat és que vaig preferir parar que de tenir problemes més greus.
A la categoria femenina, canvi de líder, l'italiana Francesca Canepa, primera al quilòmetre 157, segona Uxue Fraile a 16 minuts i tercera Katia Fori a 1 minut de la corredora basca. Cap a 8:45 tindrem aquí a Chamonix la guanyadora a la categoria femenina.
I ho explicarem al Superesports dins de l'Ultrasports amb la Gemma Montero. La Vuelta, victòria a la 8a etapa per Alejandro Valverde. Molar continua líder de la General. Demà, arribada a la Covatilla, port de muntanya, demà hi podria haver diferències entre els favorits. A l'Open dels Estats Units de tennis, amb Nadal ja classificat pels 8ens de final, avui buscaran accedir a aquesta ronda Djokovic i Federer, entre d'altres. I en categoria femenina també ho intentarà Carla Suárez contra la francesa Caroline Garcia. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per Raikkonen, per davant de Vettel, domini per tant de Ferrari. Hamilton sortirà des de la segona fila. Carlos Sainz ha fet el 7è millor temps i Alonso el 13è. El Barça de futbol sala ha caigut a les semifinals de la Copa Intercontinental contra el Carlos Barbosa per 3-1. Demà haurà de jugar el partit que no vol jugar ningú pel tercer i quart lloc. I s'han sortejat els grups de la Lliga Europea d'hoquei patins. El Barça jugarà contra Oliveirense, Folònica i Quebert, el Reus contra Lodi, Porto i Saint-Omer i el Noia contra Benfica, Monza i Montré. A més, a la Copa de les Serres, els setzens, Igualada, Uri i Suís, Darmstadt alemany, Girona i Tomar portuguès, Caldes. I a la Copa d'Europa femenina, Kalenberg d'Alemanya, Manlleu, Voltregà, Massama de Portugal i Palau de Plegamans contra el Nantes francès. A més, avui, amistós entre el Baxi Manresa i el Morabanc Andorra, Sant Julià de Vilatorta. Superesports cada dissabte a les 6 i cada diumenge a les 4 a RAC1. Ens hi posem.
Superesports amb Xavi Puig. Del matí, Jordi Basté, el món a RAC1. 12 del migdia, la competència, els Oscars. 1 del migdia, Quim Morales, la segona hora. Les dues, 14:15, Mònica Folquet. 2:45, Aleix Pariser, el primer toc. Tot és possible a les 3 amb Elisenda Camps. Toni Clapés a les 4 fa la seva versió RAC1. Quan són les 7, Albert Om és a Islàndia. No ho sé, i Agnès Marquès a 9:15. 11:15, tu diràs, Roger Saperes. Joan Maria Pou, Edu de Batlle, Miquel Agut. Futbol a RAC1.
Temporada 18-19.
Tots som 1. RAC1.
Si són les 7, esta és Islàndia.
Si són 7 hores de tarda, esta és Islàndia.
If it's 7 o'clock, this is Iceland.
Si c'est 7 heures, ben c'est l'Island.
If klukkan er 7, þá er þetta Ísland.
如果现在是7点，这里是冰岛。
Ho diguis com ho diguis, si són les 7, això és Islàndia. A partir del 3 de setembre, de dilluns a divendres, a les 7 de la tarda, torna Islàndia, amb Albert Om. RAC1. Tots som... Superesports, amb Xavi Puig.
Passen 18 minuts de les 6 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, on agafarà el relleu el Tu Diràs avui amb el Miquel Agut fins a la 1 de la matinada. Passem per Elx, com tenim aquest Elx-Reus de la tercera jornada segona. Esteve.
Doncs mira, el Reus està dominant i de quina manera compta que Fran Carbia guanya a línia de fons, podrà centrar la pilota, xuta directament a porta, gol, 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 g Gol de Frank Càrbia, que demana perdó a l'afició. Són pocs, però ben avinguts. Són pocs, però ben avinguts. Quin gol li acaba de clavar el Reus a l'Elx. Anava a dir que era absolutament el dominador del partit. Us volia explicar que el Reus m'estava encantant. Us volia explicar que, tot i les dificultats, aquest equip m'agrada, i molt. Llàstima que no n'hem pogut inscriure més, perquè si no, jo crec que la podríem liar a la segona divisió. Frank Càrbia ha agafat la pilota, guanya línia de fons, s'endinsa dins de l'àrea, xuta amb cama dreta. Jo crec que José Juan ha tingut una mica de gana i se l'ha acabat menjant, però sigui com sigui, minut 18 d'aquesta primera part, ara minut 19, i el Reus, que s'avança al marcador, n'havia tingut una de claríssima, Linares, que havia rematat pràcticament sol al límit de l'àrea petita amb una bona centrada des de la dreta. La rematada de cap de Linares havia marxat, Ferrer, 3 minuts llepant el pal esquerre de José Juan. Era el primer avís, i ara arriba el gol de Frank Càrbia. Partit molt i molt interessant d'un Reus Deportiu que té el control de la pilota, que juga i ho fa molt bé, que sembla que estigui jugant a casa, que està jugant a ple, i l'Elx, la veritat, m'està agradant poquet, que continuï així, perquè les coses voldran dir que li van de meravella a un Reus que ara veig com Xavi Bartolo davant de la cabina de RAC1 es posa dempeus, els braços a la cintura, i satisfet. Compte aquí va l'Elx, que això no s'ha acabat. Sori per banda dreta, la rebutja bé Bastos, podrà avortar aquest atac. Lògicament l'Elx no es quedarà de braços plegats. A prop del banderí de corna, Josuà centra la pilota, Josan la intenta rematar, Sori que la controla dins l'àrea, la pot rebutjar Miquel Villanueva, apreta l'afició del Martínez Valero, pica de mans també Edgar Badia. Un Reus Deportiu que per ara ens està encantant.
Un 0-1 guanyant el Reus amb aquest gol que ha fet Frank Càrbia. El porter no té la seva millor intervenció, però la busca allà. Frank Càrbia busca aquest pal curt, veu el forat que deixa el porter entre el seu cos i el pal curt de la porteria, i acaba marcant el primer del Reus. 0-1 guanya el Reus a Elx. Ho anem seguint amb l'Esteve Giral. Avui és 1 de setembre del 2018. Ahir fins a la mitjanit l'activitat va ser frenètica a molts equips de primera i segona divisió per acabar de tancar les seves plantilles abans que s'abaixés del tot ja la persiana del Mercato fins l'1 de gener de l'any que ve. Traspassos, sessions, rescissions de contracte, negociacions trencades, hi va haver de tot, i ho volem comentar des de dos punts de vista. Primer, des de la figura del representant, de la gent de jugadors, i ho farem amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, avui comencen vacances per molta gent que us dediqueu en aquest negoci que feu de representants de gent de jugadors, o no?
Sí, per fi comencem vacances i són benvingudes, no? És espectacular poder fer vacances després d'un mercat que ha sigut una mica estrany, retrasat, a vegades aturat, a vegades mogut. Ha sigut un estiu dur.
Tens comptabilitzat en quantes operacions de traspàs, de cessió, vaja, en quantes operacions pots haver arribat a intervenir en aquest estiu?
Comptabilitzats, a veure, jo aquest estiu més o menys unes 5.
Unes 5?
Sí.
Que vol dir que amb 5, pràcticament per això, t'han ocupat tot l'estiu, no? És a dir, que no és allò d'un pim-pam, sinó que les 5 t'ocupen tots els mesos de mercat.
Sí, t'ocupen tots els mesos de mercat, i més que res també t'ocupen els mesos de mercat, estem a espera de la decisió dels clubs, de negociació de les condicions contractuals, les decisions del jugador, de la família, dels tècnics, i tot pren més temps del que la gent es pensa.
I aquests últims dies de mercat són especialment estressants?
Aquests últims dies de mercat són estressants perquè estàs en terra de ningú, queden pocs dies, no saps ben bé si s'acabarà de tancar l'operació que estàs donant a terme, si s'ha de tancar. És estressant perquè sempre hi ha punts que s'han de revisar, tant per part dels clubs com per part dels jugadors, i moltes vegades no dona temps, les últimes hores de mercat sempre són una bogeria.
Ahir vas estar amb alguna gestió de sí o no fins a última hora?
Aquest any vaig estar pendent de si es feia una operació d'última hora, però en qualsevol cas era esperant condicionants de si sortia un jugador de la plantilla o no. Llavors era un cas una mica especial que bé, que o es feia ara o potser es podia fer al gener.
I que ara la cosa estigui repartida, que per exemple la Premier o la Sèrie A Itàlia es tanqui al mercat abans de començar la Lliga, que faci ja 15 dies ben bons que s'ha tancat, això ho fa un pèl més tranquil, el que fa al final de mercat de la Lliga Espanyola?
No, no, perquè al final, si des de la Lliga Espanyola ja tanca el 31 vol un jugador de la Premier, doncs, la Premier sí que té tancat el mercat per incorporar, però tu sempre pots fitxar d'allà, no? Llavors, al final, el que et marca la fi del teu mercat, doncs, és el club amb el que estàs treballant. Si Espanya, França, Alemanya, Itàlia també va tancar abans, el 19, crec recordar, però bé, com et dic, Espanya tanca el 31, França també, i sempre pots anar a fitxar jugadors de lligues on el mercat està tancat.
I els últims dies, diria, Júnior, que són bons dies per tancar millors operacions, que aquestes urgències dels clubs, fins i tot dels jugadors, per acabar trobant equip, no, fan que es puguin tancar millors o no?
És un arma de doble fil, no? Depèn del club si el que vol és vendre o comprar. Quan el club té necessitat i ha de comprar a tot preu i es troba amb un jugador que no venen, doncs els últims dies de mercat sempre s'exposa a que el jugador sigui molt més car. Si és un jugador que tu vols vendre i que vols treure un bon rendiment econòmic i esperes fins última hora, t'arrisques a no vendre'l o a vendre'l a un preu inferior, no? Seguint un símil seria llei d'oferta i demanda. Com més oferta, menys preu, no? I viceversa. Doncs això és una mica el mateix.
Tu quan saps o quan valores si has fet o no una bona operació, Júnior? És a dir, que ara vaja, tens aquests cinc jugadors que has mogut o que han canviat d'equip en aquest mercat. Tu quan pots dir ha estat una bona operació aquesta que hem fet aquest estiu o no ha acabat de ser bona?
A veure, mira, et posaré l'exemple més sonar, que és el del Malcolm. Jo crec que és una operació excel·lent per el potencial del jugador. Dos, pel preu de traspàs d'aquest jugador i una mica calculant per quan es pot vendre aquest jugador o quin és el valor de mercat del jugador avui dia després d'haver-lo signat, i després tens la part del jugador, la part econòmica, no? Ha millorat les seves condicions econòmiques del Girondins. Bueno, pues crec que és una operació rodona per totes les parts. Crec que el Girondins ha fet una bona venda, el Barça ha fet una bona compra i el jugador, evidentment, ha passat d'un club mitjà a un club top.
Però no s'ha d'esperar, per exemple, Júnior, a veure ara el rendiment, o per vosaltres l'operació ja és bona per aquest canvi, sense esperar a veure si el rendiment del jugador o si la participació del jugador és quina és?
La primera valoració és bona.
Clar.
Evidentment que has d'esperar a veure el rendiment del jugador per entendre que el conjunt de tota l'operació ha sigut bona. Si només mirem la part del jugador, entenem que és una operació excel·lent. Però com et repeteixo, per mi una operació bona és quan totes les parts estan satisfetes i bé, entenc que amb el que ha mostrat ara mateix el Malcolm, si ara mateix el Barça el posés al mercat o el volgués vendre, li donarien més del que ha pagat per ell. Llavors, avui és una bona, és una gran operació. Demà depèn del rendiment del jugador. I el futbol és un esport o és un negoci que no té memòria i que viu de setmana rere setmana. Una setmana és genial, doncs a la setmana següent és una catàstrofe i viceversa. Llavors, doncs sí, si faig una valoració ara dic que és bona i si la faig el juny que ve, doncs dependrà del rendiment del jugador durant la temporada.
Tu que tens un bon exemple a casa del que significa ser representant de jugadors amb el teu pare, amb el Josep Maria Minguella, diries que el pes que teniu vosaltres ara en la decisió d'un jugador ha crescut a mesura que han passat els anys o que continua sent el mateix, el pes que teniu els agents?
Jo et separaria. O sigui, jo crec que clar, ara m'has posat un exemple que potser a lo millor la meva opinió no es pot entendre com a subjectiva, no? Però estant dintre del negoci i entenent el que és el futbol, m'has posat exemple, et diria, un dels top 3 agents del món de la història del futbol. Llavors, clar, quan mon pare oferia un jugador, doncs, evidentment tenia un pes superior al que pugui tenir jo o molts dels agents d'avui dia. Avui dia hi ha més agents i bueno, hi ha molts directors esportius, hi ha molta gent implicada en la decisió previsió i a l'acció d'un jugador, i crec que és més complicat. No és simplement la paraula d'un agent, però evidentment que si és un agent que té un currículum on demostra que ha portat grans jugadors, doncs això té pes i es té en compte.
Junior, ara que parlaves de la relació agent-jugador, un jugador com, per exemple, Porto, i el poso aquest exemple que tothom el coneix, que és evident que volia anar al Sevilla, que al final no s'ha pogut tancar l'operació. El representant aquí també ha de fer una mica de psicòleg, diguéssim, d'ara, d'intentar animar-lo. És a dir, un jugador pot arribar a quedar molt tocat després d'una notícia així?
Sí, evidentment. I no és el primer cas de jugadors que no acaben satisfets pels motius que siguin i canvien de representant. M'ha passat a mi, li ha passat a mon pare, li ha passat al Mendes, o sigui, això és el pa de cada dia dels agents. El que ha d'analitzar el que ha passat és culpa seva, culpa de la gent, culpa del club, si algú podia fer alguna més o no. I no sé, mirar les coses des de la tranquil·litat i la serenor, però sí que els jugadors acostumen a enfadar-se o no sentir-se bé quan les coses no surten, i la gent en aquest moment és quan ha de fer una mica de psicòleg i intentar posar el jugador on toca perquè el seu rendiment no baixi i que ho aprofiti per la propera ocasió.
Les dues últimes, el mercat d'estiu, sí, el d'estiu, perquè l'altre és evident que la Lliga ja està començada, el d'estiu s'hauria de tancar abans de començar la Lliga, Júnior?
Això m'ho van preguntar fa dues setmanes i vaig dir que no, jo crec que no. Jo crec que està bé. És més, siguent més radical, et diria que per què no que estigués obert tot l'any, perquè crec que fer les operacions no es poden fer ni en calent ni en presses, perquè llavors és quan les coses fas valoracions precipitades i no poden sortir com un desitjaria. Llavors crec que hi hagi temps per organitzar el mercat, per fitxar jugadors és bo.
I has tingut algun tracte amb el Nàstic aquest estiu?
No, la veritat és que amb el Nàstic no he tingut ocasió de tractar per diverses circumstàncies.
Molt bé. Doncs ara parlarem amb el director esportiu del Nàstic, a veure també des de l'altre punt de vista, de fet d'un que també ha estat representant i que ha estat jugador, com l'Arnal Llibert, a veure com es veu també el món del mercat després d'aquests dies tan i tan estressants. Júnior, un plaer, gràcies per posar-nos una mica de llum, de veure des de l'òptica del representant com es veu el mercat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Júnior Minguella, un dels representants en 5 operacions grosses, entre elles la de Malcolm. L'arribada de Malcolm al Barça no ha tingut un pes important. Passen 2:45. Abans de saludar l'Arnal Llibert, deixeu-me que passi per Elx. Tenim l'Elx 0, Reus 1. Esteve, com va el partit?
Doncs de moment pinta molt i molt bé. El Reus, amo i senyor del partit, tocant la pilota, dominant el partit. Ara mateix hi ha una d'aquelles aturades que es poden fer perquè els jugadors es puguin refrescar per la calor. Ara mateix al minut 31 d'aquesta primera meitat continua el 0-1, recordem-ho, gol de Frank Carbia, els jugadors aturats, el joc aturat per agafar una miqueta d'aire. Linares ha rebut un cop a la cara, sembla que no serà res. L'Elx només n'ha tingut una a pilota parada i que ha estat a punt de ser un autogol. Crec que ha sigut Miquel Villanueva qui havia pentinat la pilota contra la seva pròpia porteria en una d'aquelles penjades a l'àrea tan i tan perilloses, pilota aturada. Més enllà d'aquí, el Reus no ha passat cap mena de problema, ha dominat el partit, ha tocat la pilota i ha tingut una de molt clara, Linares minut 16 i el gol al minut 18 de Frank Carbia. Per tant, fins ara pinta molt i molt bé. L'Elx avui aquí, comentant amb gent d'Elx, ens deien que ells pateixen perquè l'equip pugui salvar la categoria, consideraven aquest partit pràcticament un duel directe entre candidats al descens. Per ara, en aquesta lluita, si la considerem directa, en surt molt i molt beneficiat el Reus, que està dominant el partit i que està demostrant que tot i la setmana complicadíssima que han tingut, els jugadors han arribat amb el cap fresc perquè estan jugant molt i molt bé a futbol.
0-1 guanyant el Reus, a primera ha arrencat també el partit de Balaïdos.
Sí, 3 minuts de partit, 0-0 Celta 0, Atlètic de Madrid 0, però ja intuïm com anirà el partit, el Celta amb la possessió i l'Atlètic de Madrid esperant al darrere. Per cert, just abans que xiulés l'àrbitre, hem vist una efusiva abraçada entre el Mono Burgos i el Turco Mohamed. Realment era una escena un pèl impactant i tot. No sé si es deuen conèixer de l'etapa dels dos futbolistes al futbol argentí. No van coincidir d'equip, però sí que van jugar 4 o 5 anys a la Lliga Argentina, aquesta abraçada entre el primer entrenador del Celta i el segon de l'Atlètic de Madrid.
Simeone i el Turco sí que acaben coincidint en el mateix equip, i tinc entès que tenen una bona amistat. I en futbol internacional, com tenim els partits en joc, Molló?
Doncs a la mitja hora de la primera part, Bologna 0, Inter 0. Atenció a França, el PSG, que guanyava 0-2, li ha empatat el partit. Nimes 2, PSG 2, el 22 de la segona part. Han arrencat ja el City 0, Newcastle 0, i Alemanya, l'Stuttgart 0, Bayern de Múnich 0, els primers 5 minuts de partit.
Analitzant aquest final de mercat, ho hem fet amb el Júnior Minguella, amb un agent de futbolista, ja ho volem fer amb un director esportiu, que també ha estat representant i que ha estat durant molts anys també jugador, com és el director esportiu del Nàstic, l'Arnal Llibert. Hola, Arnal, bona tarda.
Bona tarda.
Va ser gaire estressant el final de mercat a Tarragona el 31 d'agost.
Sí, una mica sí, per totes les circumstàncies, però bé, finalment contents amb la situació de la plantilla, amb com ha quedat configurada i bé, i amb possibilitats de poder adquirir alguna plaça més pel jugador, no?
Alguna plaça més, és a dir, que no està tancat encara el mercat a Tarragona, sinó que encara hi ha alguna fitxa lliure per incorporar algú a l'atur.
Sí, teníem clar que volíem deixar aquest parell de fitxes lliures, i també el fet de tenir una plaça d'extracomunitari, i a part tenir un apartat econòmic també que ens ho permeti, i així ho hem fet, no? Crec que ha estat de la manera més coherent possible la construcció de la plantilla. N'estem contents i ara toca competir, i crec que serà important el fet de ficar-nos ja tots amb la idea de competir, no? Al final això de tancar el mercat a aquestes altures desvirtua una miqueta i pel jugador inclús també el despista una miqueta, no, a vegades.
Per tant, el Júnior Minguella, que ens deia que per ell gairebé el deixaria obert tota la temporada, per tu, Arnal, s'hauria d'haver tancat el 16 d'agost abans de començar la Lliga.
Totalment. Crec que al final, bueno, els agents, evidentment, és millor si tens més possibilitats de fer transaccions durant tot l'any, no? Però està clar que a nivell competitiu crec que ho desvirtua totalment la competició. És una manera de que el jugador, molts dels jugadors que ho podem veure aquesta mateixa jornada, no? Que molts dels jugadors que estaven en un equip han passat a un altre equip, inclús que han jugat la setmana anterior contra ells, o al revés, no? I al final això fa que la tensió d'aquests dos, tres partits que fas fins que jugues, fins que es tanca el mercat, no sigui del tot tot net aquesta competició, perquè al final molta gent està pensant on estarà o què passarà amb el seu futur, no? Més immediat.
Ara que deies això, que encara teniu alguna fitxa lliure, que heu d'estar atents, te la faré directa. A Reus és un bon lloc on intentar pescar alguna cosa amb la situació delicada que té el Reus i amb aquests 5 futbolistes que no ha pogut inscriure?
No és un lloc on pescar, sinó que al final és... Nosaltres ara mateix estem tranquils amb la confecció de la plantilla que s'ha fet, estem contents. I al final doncs sí que és cert que a vegades poden sortir algunes opcions interessants, però ara mateix no tenim cap urgència. L'única urgència és competir a partir de demà 100% contra el Rayo i intentar portar-nos els 3 punts. I a partir d'aquí, sigui de Reus, sigui de Córdoba, sigui de Lugo, sigui de Càdiz, al final són jugadors que poden ajudar, que han de venir a sumar més del que hi ha ara mateix, i és feina, no? És feina per ells, és treball que els donem nosaltres, i al final això és l'important, no? Més enllà de pescar en un lloc o un altre.
No sé com tu vas viure la situació ahir, sobretot de les últimes hores, els últims minuts d'aquest mercat, perquè el Nàstic va fer dues operacions sobre la Butzina, Dimitrievski, que va fitxar pel Rayo, i veu incorporar el Ventosa, que pràcticament va ser la Lliga de Futbol Professional que a última hora doncs va comunicar-ho. No sé tu com a director esportiu com vius aquestes situacions. Imagino que estàs també connectat amb els jugadors, amb diverses parts. No sé si hi ha molts nervis en situacions límits com aquesta.
Bueno, jo et puc dir que jo soc novell en la parcel·la de direcció esportiva, no? Però et puc dir que estic molt content, no només per la confecció de la plantilla, sinó de la manera que s'ha dut a terme. Crec que s'ha de fer d'una manera molt coherent. Hi ha moltes vegades que des de fora només veiem l'apartat de fitxatges, no? O el de qui surt d'una plantilla, però hi ha moltes més variants. Hi ha el tema del control econòmic, hi ha les sortides, les rescissions, hi ha les disputes per jugadors amb altres equips, la configuració de la plantilla, com et pot anar variant mentre van passant les setmanes d'entrenament de pretemporada, les lesions, els estats de forma de jugadors, i això moltes vegades no es té en compte, no? És una feina que és apassionant, que té molts alts i baixos inclús en pretemporada, i que hi ha moltes variants que influeixen a l'hora de confeccionar la plantilla. Per això et dic que ara que no, hem passat unes hores del tancament de mercat, et puc dir que estic molt content, no només per la confecció de la plantilla, sinó per com s'ha dut a terme, en tema de rescissions, en tema d'altes, baixes, i de la feina que s'ha fet, sobretot amb el tema del control salarial. Crec que hem estat molt, molt coherents a l'hora de fer les coses, i hem estat molt coherents també a l'hora de deixar pues això, no? aquestes una o dues places i uns diners que ens puguin permetre fer alguna incorporació si fos necessària. Ara mateix no és necessària, però crec que al final és això, no? Intentar fer les coses de la manera més coherent, i amb això estic molt content.
Una altra variable, entenc, que és l'opinió de l'entrenador, Arnal. La relació entrenador-director esportiu en un mercat, la ideal com hauria de ser, segons el teu punt de vista?
La ideal? No ho sé, ja et dic, jo soc novell en això. Jo tinc la meva forma de pensar, la meva forma de veure. Jo soc molt, molt partidari de tenir una... de que tot sigui consensuat amb l'entrenador sempre. Està clar que la visió que pot tenir l'entrenador de certs jugadors o de formes d'entendre el futbol sempre serà més subjectiva que la que pots veure des de fora, no? Està clar que sempre l'entrenador tindrà una opinió molt més de rendiment immediat que la que pot tenir un director esportiu o un scouting que el pot veure des de fora, sense cap tipus de pressió i sense cap tipus de... totalment objectiu, no? En aquest sentit, crec que has de donar sempre la teva opinió. Al final és qui pren la decisió, no? El director esportiu, però és molt, molt, molt important l'opinió de l'entrenador. Crec que al final és estar consensuades aquestes idees és bàsic perquè llavors hi hagi un entendiment i sobretot també per fer un seguiment després dels jugadors que puguin complimentar aquesta plantilla.
Amb la plantilla ara ja tancada, a què pot aspirar aquest nàstic, Arnal? A no patir, a alguna cosa més, a mirar cap amunt, a intentar entrar a la zona de playoff? Estem a la jornada 3, ja ho sé, però ja saps que tenim pressa i volem saber una mica on us marqueu vosaltres també les fites a assolir.
No. Està clar que això que es diu sempre de partit a partit és la realitat, sobretot a segona, no? Sobretot també en equips en què més enllà dels tres monstres, 3-4 monstres que hi ha ara mateix a la segona A, com poden ser Les Palmes, Màlaga, el Depor, els altres estem en situacions en què has de fer una confecció d'una plantilla, que hi hagi una coherència, que hi hagi un bon entrenador que te sàpiga treure el rendiment de tots aquests jugadors. Al final les diferències tampoc són molt grans. La competitivitat hi és a totes les plantilles i ho pots veure jornada rere jornada. I en aquest sentit l'objectiu més immediat són els 3 punts de demà i sobretot el tema de la salvació. Jo crec que passar més enllà d'això no ser realista. Llavors a partir d'aquí, com sempre, no? Quan assoleixes les primeres fites sempre és ser inconformista i seguir mirant endavant.
Ara és director esportiu, també vas estar com a agent i com a futbolista durant molts anys i mirant, clar, com a futbolista, Arnal, vas viure molts mercats d'estiu perquè gairebé, jo diria, que cada estiu vas canviar d'equip. Vull dir que també em deus recordar algun especialment, no?, de mercat d'estiu, no sé si per bé o per malament, però que l'hauries viure amb especial intensitat com a jugador.
Sí, la veritat és que quan he sigut jugador, o bé perquè jo havia aguantat molt o perquè no et volien, la veritat és que sí, que he tingut moltes situacions d'aquestes. Però ara mateix, quan passes en aquesta parcel·la esportiva, direcció esportiva, tot aquest coneixement i aquestes experiències te serveixen per entendre les situacions dels jugadors, les situacions i el pensament de molts d'ells. Al final jo segueixo sentint com a jugador, segueixo pensant com a jugador, i totes aquestes experiències m'han servit per molt. Jo els puc entendre les relacions a vegades que hi ha entre agent, jugador, club, i això fa que llavors al tenir aquesta empatia moltes vegades amb els jugadors pots acabar, pots això, poder fer un fitxatge com el que vam fer ahir sobre la bocina o algun altre que hem pogut fer també, no? Perquè al final crec que és important, no?, tenir aquesta relació amb el jugador.
I no donar res per impossible, no? M'imagino, perquè de vegades de pensar, ostres, podríem incorporar aquest i no de dir, ostres, no, és que ens dirà que no, sinó provar-ho perquè vés a saber, no? Potser ell li agrada i li atrau la proposta i t'ho acaba acceptant.
Sí, però primer és el que dèiem, no? Primer tenir consensuada la idea i el perfil de jugadors que busques segons l'esquema tàctic i segons el que busquem amb l'entrenador per la forma de jugar. I llavors a partir d'aquí hi haurà jugadors que seran de nivell més alt, que potser no ens encaixaran en la forma d'entendre-ho nosaltres perquè no es busquen aquella posició o perquè ja ho tenim coberta i ben coberta. I d'altres que bueno, que hi haurà situacions que sí que es donen, que al final, doncs, no és només quan has sigut jugador saps que bueno, que hi ha situacions personals, hi ha situacions que han viscut algun jugador dintre la mateixa plantilla amb entrenadors, amb directors esportius, amb presidents, amb desenganys que han pogut tenir de situacions a l'estranger, de desenganys que han pogut tenir de situacions amb altres equips o simplement d'un mosqueig amb un entrenador. I això moltes vegades també saber-ho i posar-te en la pell del jugador i saber que bueno, que no sempre les coses surten com un vol, al final també fa que moltes vegades coses que semblen impossibles les puguis acabar tenint un valorant més siguem més realista a l'hora de valorar-ho i moltes vegades fitxant-lo, no?
Doncs queda claríssim. Arnal, t'agraïm molt que ens hagis volgut explicar la visió d'un director esportiu que comença ara com a director esportiu però que també té l'experiència com a jugador d'un grapat d'anys, i molta sort demà en aquest partit a partit, doncs demà diumenge a les 12 en aquest Nàstic Rayo Majadahonda.
Moltes gràcies, quan vulgueu, ja sabeu.
L'Arnal Llibert, director esportiu del Nàstic, a la sintonia del Superesports, quan passa un minut de 3:15 de la tarda i és a punt d'arribar al descans el partit del Reus, que continua guanyant a Elx, Esteve.
Sí, continua guanyant el Reus. Arribem ara mateix al minut 45, dos d'afegits, perquè hi ha hagut aquella aturada per beure aigua a tots els jugadors i un parell d'interrupcions per lesió. Ara mateix, a punt d'arribar al minut 45 i mig, arribarem fins al 47. El Reus, que m'està encantant, aquesta és la veritat, està jugant amb la pilota, està jugant amb la possessió, està fent un gran partit fins ara, és absolutament mereixedor d'aquest 0-1 i fins i tot la veritat és que podria haver marcat el 0-2. Ara mateix hi ha una falta que pot ser també perillosa, un cop de cap que ha rebut Frank Carbia, un cop al clatell a uns 40 metres de la porteria de José Juan, però que pot ser una penjada a l'olla interessant i que segurament serà la darrera jugada d'aquesta primera meitat, això sí, quan puguin tornar a jugar, perquè ara mateix estan atenent a Frank Carbia, no sé si li hauran fet mal, però el jugador es dolia i ja amagava des de terra. Déu-n'hi-do, jo crec que
és un cop
que
de cap és fort. Però sí, a més a prop de l'orella, per entendre'ns, el cap, però més aviat a prop de l'orella dreta.
Sí, ara mateix l'estan atenent, esperem que no sigui res. El Reus està jugant molt bé, ets conscient quan veus estones com aquestes que l'equip està molt ben parit, que la feina de Bartolo aquest estiu i de la direcció esportiva ha sigut molt bona, però també, clar, mires a la banqueta i mires els jugadors que hi ha i creues els dits, sobretot per una cosa, i ho parlàvem amb la gent del Reus abans de començar, ens hem trobat aquí a l'Elge, hem pogut xerrar una miqueta de tot el que passava ahir, en podem parlar una mitja part i de tot plegat. El gran perill que té el Reus és que té 16 fitxes del primer equip, 16 jugadors, i que creuarà els dits doncs perquè no es lesioni ningú. Finalment no és falta, serà vot neutral. L'àrbitre ha interromput el joc al veure que havien pres mal, però no ha considerat que fos falta, sinó que ha estat un cop de cap entre els dos jugadors. Per tant, es reprèn el partit, la primera meitat, minut 47 d'aquesta primera meitat. L'Elx, que té la pilota ara mateix en zona defensiva, la treu Neider, podria buscar la pilota llarga, la gent es comença a impacientar perquè l'Elx està jugant molt poc a poc i força malament. El Reus li està passant la mà per la cara, sembla talment que estigui jugant a casa. Ara ho prova l'Elx en zona de mig del camp, lent, torna a combinar amb zona defensiva, xiulets, nervis, segurament els percebeu també el Martínez Valero, perquè aquest equip no està donant gens la talla. avui aquí a casa seva. Ara mateix té una pilota servei de banda a prop del banderí de córner, la podria tirar a l'olla, no la tira.
Hauria de xiular ja, no?
Bona 48. Jugada, sí, compte, perquè pilota penjada al punt de penal, la rebutja bé Miquel Villanueva, i ara sí, arribem al final de la primera meitat. El Reus, que guanya 0 gols a 1. Frank Càrbia avançava els de la capital del Baix Camp al minut 18. Molt bona primera part d'un Reus que arribava amb pinces aquest partit, amb tota la mala maror que hi ha hagut, però que ha demostrat que els jugadors estan per la feina, que s'han conjurat. Hi ha hagut reunió al vestidor de dir: nois, la situació és complicada, som pocs, però entre tots ho hem de tirar endavant. I el mateix Edgar Badia ho deia amb una piulada aquest matí. Ara veiem un Edgar Badia vestit de blau que abandona el terreny de joc satisfet, cap alt. Jo crec que la conjura de tots plegats fins ara ha donat els seus resultats.
0-1 guanyant el Reus al descans. Ara tornem i expliquem amb més calma totes aquestes últimes hores el mercat del Reus i el perquè 5 futbolistes s'han quedat sense fitxa. A primera, al minut 20 pràcticament, el partit a Balaïdos.
Sí, empat a 0, Celta 0, Atlètic de Madrid 0, partit molt igualat, amb iniciativa del Celta, l'Atlético esperant al darrere sense grans oportunitats. Ara hi ha hagut un xut de Iago Aspas que s'ha estavellat al lateral de la xarxa, però de moment no hi ha gols a Balaïdos. 0-0 entre el Celta i l'Atlètic de Madrid.
A segona també s'està jugant el partit a la Romareda, guanya el Saragossa 1-0, ha marcat Álvaro Vázquez. Saragossa 1, Las Palmas 0, i s'ha acabat el Lugo 3, Numancia 2. I en futbol internacional, Molló?
Tenim a descans el Bologna 0, Inter de Milà 0, més possessió per l'Inter, però de moment sense gols. Anglaterra ja guanya el City, Manchester City 1, Newcastle 0, gol de Sterling. Alemanya continua empatant a 0 el Bayern de Múnic al camp de l'Stuttgart. Aquests dos partits arriben al minut 20 de la primera part, i a França ha fet el tercer el Paris Saint-Germain. Mbappé, 4 gols i 2 assistències en l'arrencada d'aquesta lliga per Mbappé. Nims 2, PSG 3, el partit a punt d'entrar ja en el temps afegit de la segona part.
Ara anem cap a Sant Joan d'Espí, escoltem Ernesto Valverde. Abans, però, Bàrbara Padilla, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Posem-nos al dia de la informació general. Què passa al món, Bàrbara?
Doncs comencem amb Quim Torra, que ha carregat contra Miquel Iceta. El president diu que les declaracions dels socialistes sobre la causa de l'octubre confirmen la farsa del judici polític. Torra ho ha dit a Twitter.
Tal com vaig afirmar en el meu discurs d'investidura, la responsabilitat és meva i del govern per tot allò que jo i el meu govern decidim. Aquestes amenaces són intolerables i no fan sinó confirmar la farsa d'aquest judici injust i indecent.
Iceta, recordem, ha dit avui en una entrevista a la CNN que un ambient d'hostilitat i ruptura pot condicionar el judici de l'1 d'octubre. També en plana política, Pablo Casado ha parlat de la convivència a Catalunya. El president del PP diu que hi ha crispació i amenaça amb actuar si la situació no millora.
Y yo digo que con emblemas y con frases han empezado las peores páginas de la historia de muchos países. Que nos tomemos en serio que esa confrontación no puede seguir. Que nos tomemos en serio que el Partido Popular es el único partido en España que tiene los votos suficientes en la Cámara Alta para volver a aplicar la Constitución, y que instaremos a su aplicación si no se detiene esta espiral absurda y suicida de crispación en las calles de Cataluña.
En un acte de partit a Pontevedra, Casado ha tornat a recordar la majoria absoluta del PP al Senat, que podria servir per tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. Casado també ha criticat el govern espanyol per, segons ell, no fer res. Més coses, l'autòpsia del cadàver trobat en una casa de Vallcanera, a Sils, a la Selva, no revela la causa de la mort. Tampoc la identitat de la víctima, tot i que els Mossos creuen que és una dona de 62 anys que va desaparèixer el novembre. La prova de l'ADN determinarà qui és la víctima, i la policia no descarta que fos una mort violenta. El cas continua sota secret de sumària i, recordem, els Mossos van trobar el cadàver envoltat en plàstic a la casa on vivia amb el seu fill, que, per cert, està desaparegut. Busquen també un home de 85 anys desaparegut al Vendrell. La família no en sap res des d'ahir al vespre. Es tracta d'un veí del barri del Tancat. La policia demana la col·laboració ciutadana per trobar-lo. I un camió carregat d'una matèria perillosa ha volcat aquest migdia al Bruc, a l'Anoia. Malgrat tot, no hi ha hagut cap fuita del producte químic. 9 dotacions als bombers han treballat en l'accident i hi ha hagut aturades de trànsit en els dos sentits de la marxa.
Gràcies, Bàrbara. Fins després.
Fins després.
Superesports amb Xavi Puig.
Colors. 7 minuts i les 7 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan agafarà el relleu el Tu diràs fins a la 1 de la matinada. Tenim el Barça entrenant-se a aquesta hora, fent l'últim entrenament abans de rebre demà a 6:45 de la tarda, des d'una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1 amb el Pou i companyia, l'Òscar al Camp Nou. A la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí continua la Marta Ramon. Hola, Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Alguna novetat del que us han deixat veure de l'entrenament?
Doncs mira, Lleida Murphy ara ens estan fent fora de l'entrenament perquè s'han acabat els 15 minuts oberts a la premsa, o sigui que ara em sentireu potser respirar una mica estrany perquè estarem pujant les escales, però jo us vaig explicant l'entrenament amb Silesen amb normalitat ja, sense Samper, que continua recuperant-se de la seva lesió, i amb Denis fent treball al marge amb el fisio Juanjo Brau. Per tant, dels lesionats hauríem d'apuntar que a la llista de convocats que sortirà després d'aquesta sessió podem apuntar-hi possiblement ja amb Silesen amb l'alta mèdica. Aquesta seria la fotografia d'aquest entrenament que s'està donant a terme ja al Camp Tito Vilanova després dels problemes que va tenir la gespa per la onada de calor sota un cel que apunta a una negror de tempesta imminent.
I què diu Valverde a 24 hores de rebre l'Osca en aquesta tercera jornada de Lliga al Camp Nou, Marta?
Doncs, sobretot moltes preguntes dirigides a la plantilla. Un cop tancat el mercat, se li ha preguntat a Valverde: estàs content amb la plantilla que tens un cop tancat el mercat? Ha respost això:
sí, porque se ha terminado ya. Sabemos los que estamos, los que somos, los que vamos a tirar de todo esto hacia adelante. Y ahora hay que, bueno, sabiendo que ya no hay incertidumbre en ese sentido, ni de entradas ni de salidas, pues centrarnos absolutamente en lo que es el juego y afrontar todos los partidos sabiendo la exigencia que tenemos. Y por lo demás estoy contento con el equipo, claro que estoy contento con él.
No s'ha mullat massa, pocs titulars avui a la roda de premsa de perfil baix de Valverde sobre Rafinha. Li han traslladat com gestionaràs que es quedi un jugador que volia marxar.
El hecho de gestionar jugadores que quieran tener minutos no es difícil. Bueno, no es que no sea difícil, es difícil, pero no es una exclusividad de Rafinha, sino es algo que le ocurre a todos los jugadores. Entonces, desde ese punto de vista, está igual que los demás. Es verdad que esta semana hemos estado hablando, pero son conversaciones privadas sobre, bueno, diferentes pareceres sobre lo que podía ocurrir en estos días. Y bueno, finalmente se queda y es lo importante para nosotros. Él es un jugador que yo pienso que nos puede ayudar y vamos a ver cómo van avanzando los partidos. Todo dependerá del rendimiento que yo vea entrenando, en los partidos, también de los demás, pero pienso que es un jugador que tiene muchas cosas buenas para que nosotros podamos aprovecharlo.
Pel que fa a la no inclusió de Jordi Alba a la llista de Luis Enrique, ha dit que s'ha de respectar la decisió del seleccionador. I pel que fa a la notícia dels companys de la cadena SER, segons la qual la Guàrdia Urbana va enxampar Piqué conduint sense punts al carnet de conduir, ha frenat abans de ficar-se en un jardí, tot i que s'entén perfectament el que pensa.
Bueno, está claro que tenemos que los que estamos defendiendo un club, pues está claro que tenemos, bueno, que tenemos una vida privada, lógicamente, pero al mismo tiempo tenemos una imagen pública. Pero bueno, vuelvo a decir que no me quiero meter mucho en este tema sin haber hablado con él personalmente, porque al final no me puedo basar, sobre todo, a emitir un juicio público cuando no tengo las referencias de haber hablado primero con mi jugador.
Després de l'entrenament tindrem la llista de convocats, ara ho dèiem, possiblement ja amb Silesen amb l'alta mèdica sota el braç.
Doncs qualsevol novetat, i quan tinguem la llista, Marta, ens la fas a vinent. Gràcies.
Molt bé, fins ara.
La Marta Ramon en aquest entrenament del Barça, de fet ara fent la fora d'aquest entrenament del Barça, 15 minuts i prou, és l'únic que es veu durant la setmana, aquests 15 minuts de la prèvia dels dies de partit dels entrenaments del Barça des de fa ja un grapat de temporades. Demà el Barça a 6:45, abans, a 4:05, l'Espanyol obrirà la jornada a la tarda primera visitant Mendizorroza, al camp de l'Alavés, i avui Rubi ja ha donat llista de convocats i ha fet roda de premsa, de fet en un horari més de dinar que de roda de premsa, 3:45 de la tarda. Ja ha anat el Pere Millán. Hola, Pere, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Què ens expliques?
Doncs l'Espanyol, que s'ha entrenat aquesta tarda a la gespa de l'RCD Stadium, en el que ha estat la primera sessió de Roberto Rosales amb els seus nous companys. El veneçolà, que va signar ahir per l'Espanyol, el qual arriba cedit del Màlaga per una temporada. Demà, però, Rosales encara no debutarà, i és que Rubi no l'ha inclòs a la llista de 18 jugadors que viatjaran a Vitoria per enfrontar-se demà a l'Alavés a Mendizorroza. Tot i això, el tècnic català ha beneït l'arribada del polivalent lateral.
El que buscàvem era un jugador amb una mica d'experiència dintre dels 5 laterals que tenim ara, perquè comptant el Pedrosa som 5 i el Pipa, no volíem dos i dos, volíem tres i un o tres i dos, no? Com ha sigut al final. Per tant, buscàvem una mica d'un jugador que et garantís, pues, que té una experiència a la categoria, que té un bagatge, que és un bon jugador, per suposat, que pot jugar en els dos perfils, com tu molt bé has dit.
Rubí ha atès als mitjans en una roda de premsa on s'ha parlat més del mercat que no pas del rival de demà. El tècnic de Vilassar s'ha mostrat resignat per la manca de reforços, però ha avisat que aquest fet no pot servir d'excusa per no ser ambiciosos aquesta temporada.
Hem incorporat un jugador, estic molt content amb que tinguem un jugador més per afegir valor a l'equip, i després jo enfoco, òbviament podria haver vingut algú més, però no és el moment econòmic ideal nostre, ja ho sabíem, i no ha pogut ser, però això no em fa lamentar-me. No és una excusa per no ser ambiciosos ni anar per totes cada diumenge.
En el capítol de sortides, ahir l'Espanyol va tancar la rescissió de contracte de Sergio Sánchez. Rubí avui li ha volgut agrair públicament l'actitud aquestes últimes setmanes a la plantilla blanquiblava.
Des d'aquí volia felicitar públicament el Sergio per la seva actitud, per la seva dedicació al nostre club. Són decisions difícils perquè al final... és una persona que ha crescut aquí amb nosaltres, que ha fet molts anys aquí a l'Espanyol i que sent els colors, però hem pensat que era el millor per tots i li vull desitjar molta sort.
Pel que fa al partit de demà,